L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra i Villar. Avui dijous, dia 22 de setembre, destacarem... El govern garantirà el finançament per a la lluita contra la mosca negra amb un conveni per 3 anys. Llum verda a la declaració d'impacte ambiental per construir un magatzem de residus individualitzat a la nuclear d'Ascó. Esquerra Republicana de Catalunya portarà al Parlament l'oposició al copagament del transport escolar al Montsià. El Partit dels Socialistes de Catalunya denuncia la manca de lideratge de l'alcalde de Tortosa en el corredor del Mediterrani i el cànon de l'aigua. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. El govern va anunciar ahir dimecres, en una reunió presidida pel secretari del govern, Germà Gordó, que signarà un conveni plurianual per garantir l'aportació econòmica necessària en la lluita contra la mosca negra. El conveni contemplarà una aportació aproximada d'1,1 milió d'euros pels anys 2012, 2013 i 2014, finançada majoritàriament pel govern, però on també hi col·laborarà la Diputació de Tarragona. Aquest conveni permetrà garantir la dotació pressupostària que necessita el Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i el Montsià, el CODE, per planificar i executar els tractaments necessaris durant tot l'any. Segons Gordó, l'objectiu és poder millorar l'eficàcia en més d'un 50%.
Des del CODE i des del Govern de la Generalitat fa temps que lluita contra la mosca negra i s'empren eines tècniques importants, cada cop millors, però que malgrat les inversions realitzades sempre se'ns venia dient que per millorar la seva eficàcia i la seva eficiència seria bo tenir un conveni que regulés aquestes aportacions del Govern de la Generalitat i de la Diputació per tal de tractar la lluita contra la mosca negra. I bé, avui hem decidit de que farem un conveni que anirà des del 2012 al 2014, per tant 2012, 2013 i 2014. Aquest conveni significarà, pel que fa única i exclusivament a les comarques de l'Ebre, una aportació de més d'un milió d'euros, i hem de tenir en compte que com que aquest conveni possibilitarà treballar en la lluita contra la mosca negra des del dia 1 de cada any, l'eficàcia i l'eficiència pot ser ben bé d'un 50% superior, a la que estem lograant en aquest moment, que ja és, he de dir que té unes conseqüències molt positives en aquesta lluita contra la mosca negra, contra la plaga de la mosca negra.
En la reunió d'ahir dimecres, on hi van participar presidents dels Consells Comarcals, representants d'Ajuntaments, de la Generalitat i del CODE, a més de Gordó, també hi van assistir el secretari d'Estratègia del Departament de Salut, Francesc Sancho, i el director de l'Agència de Protecció de la Salut, Xavier Llaveria. En la reunió d'ahir, Gordó també va donar a conèixer les dades registrades pel Departament de Salut per atencions per mossegades de la mosca negra als centres d'assistència primària de les Terres de l'Ebre. Concretament, fins al 15 de setembre es van comptabilitzar 2.988 assistències, prop de 900 menys que durant el mateix període de l'any passat, quan se'n van enregistrar 3.814. De fet, segons va detallar Gordó, l'any 2005 es van comptabilitzar 1.500 assistències, que any any van anar augmentant fins a arribar a les 4.500 del 2010. El que sí que s'ha constatat és que la plaga de la mosca negra s'ha estès pel territori i ha arribat a la comarca de la Terra Alta, havent-se de fer un tractament d'urgència al balneari de la Fontcalda, a Gandesa. D'altra banda, Gordó va aprofitar per anunciar que, en breu, el govern renovarà els seus representants de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, entre els quals n'hi haurà de nous. Entre aquests, el secretari de Govern va avançar que el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, serà un dels nous representants dels usuaris de la Confederació Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
Serveis informatius de MUTE.
La Secretaria d'Estat pel Canvi Climàtic del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí va emetre un informe d'avaluació ambiental favorable per a la construcció d'un magatzem temporal individualitzat de residus nuclears dins del recinte de la central d'Ascó. La resolució, aprovada el passat 1 de setembre i feta pública ahir dimecres al Boletí Oficial de l'Estat, considera que la instal·lació i el seu procés de construcció no suposaran impactes significatius sobre el medi ambient i l'entorn. L'estudi no entra a calibrar els riscos de la possible contaminació radiològica després de l'informe favorable en aquest sentit, emès pel Consell de Seguretat Nuclear. Segons els gestors del complex atòmic, el magatzem ha de permetre funcionar a la central durant els pròxims anys davant la manca de capacitat de les piscines per emmagatzemar el combustible gastat i l'ajornament de la decisió sobre la ubicació d'un magatzem temporal centralitzat. D'acord amb l'informe del Ministeri, les instal·lacions es construiran 3 quilòmetres al nord del nucli urbà d'Ascó i 4 al sud de Flix i ocuparà 2 hectàrees de terreny dins del recinte nuclear, amb la qualificació urbanística de zona industrial. Estructuralment, estarà format per 2 lloses sísmiques sobre les quals podran descansar 32 mòduls d'emmagatzament i un total de 1.024 elements de combustible gastat. L'informe destaca que la zona on s'emplaçarà el magatzem té una baixa sismicitat i no ha afectat de forma directa zones naturals protegides, tot i admetre la seva proximitat amb espais de la xarxa Natura 2000 i zones cepa en el curs de l'Ebre i el pas de l'Ase. Tampoc observa afectacions sobre la vegetació, pins i matolls o la fauna de la zona. El Ministeri proposa mesures per evitar que aquestes actuacions no afectin el riu Ebre ni les possibles aigües subterrànies que no s'haurien detectat. El desmantellament d'aquest magatzem temporal individualitzat i la posterior restauració de la parcel·la on s'ubica quedaran integrats en el mateix pla per al desmantellament de la central nuclear d'Ascó en considerar que es tracta d'una instal·lació interna del complex. Esquerra Republicana portarà al Parlament de Catalunya una moció sobre el canvi de criteris per aconseguir la gratuïtat del servei de transport escolar d'alumnes a la comarca del Montsià. Així ens ho explica des del Cana Ràdio, Domènec Ramal. Domènec, bona tarda.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des del Cana, un dia més parlem de la polèmica que en este inici de curs s'ha creat arran de l'anul·lació de la gratuïtat del transport escolar per alumnes que assisteixen a classe en diferents nuclis urbans i dins d'un mateix terme municipal. En el dia d'ahir, Esquerra Republicana de Catalunya celebrava una roda de premsa en la qual exposava les diferents iniciatives que aquest partit pensa portar endavant per mantenir la gratuïtat del transport escolar dels alumnes de secundària d'escolarització obligatòria. Una obligatorietat que en el cas d'Alcanà afecta pràcticament una cinquantena d'alumnes de les cases. També n'hi ha d'afectats a d'altres poblacions de la comarca com Ulldecona o Amposta. Aquest transport, que fins ara era gratuït, el Consell Comarcal, governat per Convergència i Partit Popular, aprovava fa uns dies que els alumnes que s'han de desplaçar entre nuclis de població d'un mateix municipi per anar a l'institut n'han de pagar una part, concretament el 20%. Esquerra Republicana, i en este cas a través del seu diputat, Sergi de los Ríos, explicava als nostres micròfons quines són les mesures que s'emprendran des d'aquesta força política al Parlament català. Sergi de los Ríos aprofitava també per recordar l'inici de tota aquesta qüestió. L'escoltem.
Doncs tot això arrenca amb la decisió de la Generalitat i també del Consell Comarcal del Montsià d'eliminar la gratuïtat del transport escolar, sobretot. M'estic referint doncs, a aquests municipis, com és el cas d'Alcanà, amb diversos nuclis, i aleshores doncs, pots arribar a trobar la paradoxa que un alumne que és d'un municipi diferent i que ha de venir a l'institut, doncs aquest sí que continuarà tenint el transport gratuït, però en canvi un alumne que fins i tot està a més distància, per exemple en el cas d'un alumne de les cases d'Alcanà, doncs aquest se li elimina la gratuïtat i per tant haurà de fer copagament. Nosaltres entenem que això no té cap tipus de sentit comú, que realment aquesta retallada que està buscant la Generalitat causa un greu problema i un molt poquet estalvi econòmic, i per tant el que demanem és que això es tiri enrere, es torni a la situació de la qual veníem, que és a gratuïtat total per garantir l'escolarització, entenent doncs, en aquest ensenyament obligatori i en el cas concret doncs, de secundària. Això hem fet diverses iniciatives, no només a nivell municipal, sinó també de Consell Comarcal, i també ho presentem al Parlament de Catalunya perquè el govern de la Generalitat rectifiqui, faci marxa enrere i realment torni a posar sentit comú davant d'una retallada que realment l'estalvi econòmic és minúscul.
Com Sergi de los Ríos explicava, aquesta iniciativa no només anirà al Parlament català, sinó també als consells comarcals i ajuntaments, com és el cas del nostre, el d'Alcanar, on l'equip de govern, format per Esquerra Republicana i Partit dels Socialistes, presentaran una moció per ser inclosa per debatre's al proper ple municipal, on es rebutja la retallada que la Generalitat ha aplicat en aquesta qüestió, la del transport escolar per als alumnes de secundària.
Serveis informatius de Mute.
Busques pis a Amposta? A Unicasa t'ho posem fàcil. Els dies 1 i 2 d'octubre fem jornada de portes obertes a les promocions d'habitatges d'Amposta. A més, aquests dies 1 i 2 d'octubre pots aconseguir un descompte exclusiu de fins a 86.000 euros en la compra del teu pis. Sí, ho has sentit bé, 86.000 euros. Informa-te'n a unicasa.cat o al 900 420 420, amb la garantia d'Unim.
A Sant Jaume d'Enveja, del 30 de setembre al 2 d'octubre, primeres jornades Somriu. Al pont Lo Passador, amb la primera regata de promoció de rem olímpic Lo Passador, coincidint amb la inauguració del Club de Rem Delta. També hi haurà excursions amb vaixell, concurs de pesca, classes gratuïtes d'iniciació al rem, mostra d'aus de raça, ballada de jotes, menús especials als restaurants, degustació i venda de productes típics, ceràmica artesana, lloguer de bicicletes... Primeres jornades Somriu, organitzades per l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja amb el suport de Restaurant Racó del Riu, Càmera Rosera del Montsià La Càmera, Angules i Marisco Roset, Creuers Delta de l'Ebre, Creuers Olmos, Yocura i Associats.
El grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ajuntament de Tortosa va lamentar la manca de lideratge de l'alcalde i l'equip de govern de Convergència i Unió en temes com el corredor del Mediterrani o les bonificacions del cànon de l'aigua. Els socialistes van retreure a Ferran Bel que no es posi al costat de la societat per evitar les retallades en sanitat o no hagi assistit a les reunions per fer front comú pel corredor. Així mateix, el Partit dels Socialistes de Catalunya va lamentar que durant el passat plenari Convergència i Unió rebutgés una moció que reclamava la recuperació de la bonificació del cànon de l'aigua pels usuaris de l'Ebre. El Partit dels Socialistes de Catalunya va fer aquestes crítiques en el balanç dels 100 dies de l'inici del nou mandat municipal. Antoni Sabater, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ajuntament tortosí.
Estos 100 dies... Pensem que són de continuïtat de l'anterior govern, però a la baixa. I ara, ho dèiem abans, no es pot viure de la inèrcia de planificacions i subvencions i d'inversions planificades i de finançament d'altres administracions que hem explicat al començament. Esperem, per tant, que es pugui formular, explicar, precisar per part del govern municipal que passat ja tot este període, ara què? Quines són les nostres polítiques per relançar la ciutat de Tortosa? Quan ens hi fiquem a treballar en el pla estratègic? Quina és la nostra implicació en els grans temes territorials per recuperar el lideratge territorial? I en moments de dificultat, que són certament evidents, en moments de dificultat econòmica és quan més la imaginació política i la bona gestió i la mirada ampla més enllà de l'àmbit municipal s'ha de posar damunt de la taula. Nosaltres pensem que el municipalisme ja passa pel supramunicipalisme i aquesta mirada més enllà dels nostres límits territorials ens ha de portar al compromís per poder endegar una nova etapa que en els grans temes de ciutat, insistim, ens tindrà el govern al seu costat.
Els socialistes van lamentar que encara no es conegui res sobre l'elaboració del pla estratègic de la ciutat i van afegir que l'actitud del govern de Tortosa continua sent mirant-se al melic.
Serveis informatius de Mute.
inaugurat a l'Ametlla de Mar el passeig de la Cova Gran. Després de més de 10 anys d'esforç, es recupera l'espai per a l'ús públic i s'ha adequat, millorat i adaptat a la continuïtat i a la imatge de la línia marítima del litoral urbà de la Cala. D'aquesta inauguració ens parla des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
El subdelegat del govern a Tarragona, Ramon Inglés, va inaugurar ahir, acompanyat per l'alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, el passeig de la Cova Gran. Es tracta d'una millora portada a terme pel Ministeri de Medi Ambient amb un pressupost de 119.529 euros que s'inclou dintre de les diverses intervencions mediambientals realitzades durant l'any 2011 a l'Ametlla de Mar. L'acte també va comptar amb la presència de Jordi Galofré, cap del Servei de Costes del Ministeri de Medi Ambient, a la demarcació de Tarragona. L'obra, materialitzada per l'empresa Traxa, compleix dos objectius. Per una banda, garanteix l'ús públic de la zona, facilitant l'accés entre la part superior i el nivell del mar mitjançant la construcció d'escales i, per l'altra, dona continuïtat al passeig per als vianants que discorre paral·lelament a la costa i que estava interromput. La inauguració d'aquesta obra posa punt i final a un procés de més de 10 anys en el que s'han produït diversos litigis judicials entre l'Ajuntament del municipi i una part dels veïns de l'edifici Cova Gran. Per la seva part, Ramon Inglés, subdelegat del govern a Tarragona, destacava l'esforç que s'ha fet des del govern espanyol no només a l'Ametlla de Mar, sinó a les Terres de l'Ebre en general.
Podríem dir l'esforç, però de l'actuació del govern que represento en el que fa referència a les actuacions ambientals a les Terres de l'Ebre. Ara mateix estem inaugurant una obra, si voleu una obra menuda, però molt útil i molt ben pensada i molt ben dissenyada, però actuacions, s'han fet actuacions aquí a l'Ametlla, que no diré totes les cales perquè n'hi ha moltes, però la majoria, també la resta de poblacions del litoral de les Terres de l'Ebre. En aquesta legislatura, dintre del pla integral del Delta de l'Ebre, de conservació del Delta de l'Ebre, doncs, sense comptar que aquesta obra s'han invertit més de 75 milions.
L'alcalde del municipi, Andreu Martí, va voler destacar la bona sintonia amb Costes i la resposta a una demanda social que és el que suposa l'obertura d'aquest passeig al públic.
La complicitat que han tingut les administracions, en aquest cas del govern de l'Estat, a través també de la pròpia demarcació de Costes i l'Ajuntament, per seguir treballant com hem fet durant aquests anys, i això és una evidència. I, per tant, un agraïment públic d'aquesta complicitat. Però avui, de més, aquesta complicitat s'ha vist, jo diria que enriquida, afegida, en un valor que és una demanda social, en aquest cas el casc urbà, com deia sots delegat, perquè era un interès de recuperar aquest domini públic, aquest espai, aquestes escales que baixaven al port, a la cofradia, no? Aquest espai que permetés que puguem passar públicament.
I és que el Servei de Costes del Ministeri de Medi Ambient ha fet un conjunt d'actuacions al municipi de l'Ametlla de Mar des de l'any 2007. Aquest 2011 s'han condicionat platges com la de Sant Jordi, Calavidre, Torrent del Pi, l'Estentor, entre d'altres, algunes molt deteriorades per les pluges del setembre de l'any passat, i també s'han millorat els accessos i s'ha delimitat les àrees naturals.
La policia local d'Amposta va detindre un home de 36 anys per haver presentat documentació presumptament falsificada per poder sol·licitar un informe policial d'adequació de l'habitatge i realitzar el reagrupament familiar de dues persones de la seva família. Ens ho explica des d'Amposta Ràdio Manel Ramon. Manel, no és així?
Doncs efectivament, així és, Tomàs. En posar-se a treballar per realitzar l'informe que sol·licitava l'interessat Harchit S, els agents de l'equip d'atestats i informes de la policia local van detectar indicis de presumptes falsificacions de la documentació presentada. En concret, Harchit S està detingut per falsedat documental en el contracte d'arrendament i falsedat en document oficial de la signatura d'un document d'Incasol. Ens ho explicava el cap de la policia local d'Amposta, Emilio Toledo.
Aquest tema és, sabem que tenim un servici d'un equip de policia d'atestat informes, que se dedica a fer els diferents informes que venen requerits per les diferents administracions i entre altres l'Ajuntament. Entre altres, l'informe de l'agrupació familiar passa perquè des d'atestat confeccionen l'informe si realment el lloc on han demanat la reagrupació familiar complís les condicions d'habitatge per poder donar-li aquesta autorització de reagrupació. I van denotar algunes deficiències en el que és el tema de contractament, del contracte d'arrendament, i vam tirar una mica del fil i al final vam poder comprovar que efectivament el contracte era fals i per tant se li va imputar un delicte de falsedat en document.
Segons ha informat la policia local, aquest tipus de delictes normalment es fan afany de lucre, de manera que darrere d'aquestes sol·licituds de reagrupament familiar pot haver-hi intencions de reagrupar persones que no compleixen les condicions exigides per la llei a l'hora d'obtenir el permís de residència. A les persones interessades se'ls cobra un preu per portar a terme la regularització. Les diligències realitzades han estat traspassades als Mossos d'Esquadra, que ho lliuraran a l'autoritat judicial.
Santa Bàrbara participa a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura organitzant una pedalada popular. La pedalada serà simultània a molts dels municipis catalans i en el cas de Santa Bàrbara el recorregut serà de 25 quilòmetres entre anar i tornar a la zona d'Oliveres Mil·lenàries de l'Arion. Així ens ho explica des de la Plana Ràdio Josep Roig. Josep?
Del 22 al 29 de setembre se celebra a Catalunya la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Sota el lema Estalvia combustible, regala't aire net, la setmana del 2011 proposa una cerca de noves formes de mobilitat, allunyant-nos del domini absolut del cotxe particular cap a un transport més sostenible, com pot ser la bicicleta. Entre altres objectius, aquesta iniciativa pretén, efectivament, impulsar l'ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport públic, també la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics. Per això, l'Ajuntament de Santa Bàrbara i des de la Regidoria d'Esports enguany també s'ha volgut sumar a aquesta iniciativa organitzant per al diumenge 25 de setembre una pedalada popular que, recordem, serà simultània a molts municipis catalans i que portarà els participants planers a fer un recorregut d'uns 25 quilòmetres des de Santa Bàrbara i fins a les Oliveres Mil·lenàries de l'Arion al terme municipal d'Ullacona. Segons explicava Eric Bell, regidor planer d'Esports, la pedalada ha comptat també amb l'assessorament de la Unió Ciclista Santa Bàrbara, que és qui ha dissenyat la ruta que faran els participants. L'escoltem.
Este dia, que el dia 25, no, a tot Catalunya, se faran bicicletades simultànies, no? Aleshores, pues, el primer pas, diguem, és de la Generalitat de Catalunya ficar-se en contacte a l'Ajuntament i després, com tu dius, pues, ficar-se en contacte la Regidoria d'Esports en la Unió Ciclista, que ha dissenyat la ruta, no? I la guiaran pels termes de Ullacona i Godall. Una de les principals premisses que vaig comentar a la Unió Ciclista era això, no? que el que estàvem buscant o el que preteníem fer és una pedalada popular, una bicicletada, on pogués venir des dels més grans o als més petits, no? Tenint en compte que és un recorregut de 25 quilòmetres, o sigui, però sí, apta i per a tots els públics, perquè s'aniran fent parades per a reunir el grup i en cap moment hi haurà un caire de competició ni de cursa, no? És anar a passar-ho bé i fent parades i disfrutant del paisatge.
La pedalada, que com acabem d'escoltar no té dificultats, ja que transcorre pràcticament en tot el seu recorregut pel pla, està oberta a tothom i recordem que sortirà el diumenge, dia 25 de setembre, a 9:45, des de la zona del Museu de la Vida a la Plana, a Santa Bàrbara.
Serveis informatius de Mute.
A Sant Jaume d'Enveja, del 30 de setembre al 2 d'octubre, primeres jornades Somriu. Al pont Lo Passador, amb la primera regata de promoció de rem olímpic Lo Passador, coincidint amb la inauguració del Club de Rem Delta. També hi haurà excursions amb vaixell, concurs de pesca, classes gratuïtes d'iniciació al rem, mostra d'aus de raça, ballada de jotes, menús especials als restaurants, degustació i venda de productes típics, ceràmica artesana, lloguer de bicicletes. Primeres jornades Somriu, organitzades per l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja amb el suport de Restaurant Racó del Riu, Càmera Rosera del Montsià La Càmera, Angules i Marisco Roset, Creuers Delta de l'Ebre, Creuers Olmos, Llocura i Associats.
Busques pis a Amposta? A Unicasa t'ho posem fàcil. Els dies 1 i 2 d'octubre fem jornada de portes obertes a les promocions d'habitatges d'Amposta. A més, aquests dies 1 i 2 d'octubre pots aconseguir un descompte exclusiu de fins a 86.000 euros en la compra del teu pis. Sí, ho has sentit bé, 86.000 euros. Informa-te'n a unicasa.cat o al 900 420 420, amb la garantia d'Unim.
La Galera es suma a les Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya. Dissabte i diumenge s'organitzaran visites guiades i gratuïtes als diferents punts d'interès de la localitat. Així ens ho conta des de la Plana Ràdio Josep Roig.
Doncs sí, Tomàs, i abans parlàvem de la Setmana de la Mobilitat Sostenible, hem de parlar també de les Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya, que també coincideixen en aquesta mateixa setmana. I és que des de fa alguns anys el municipi de la Galera participa d'aquestes Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya amb l'objectiu de donar a conèixer i difondre el seu patrimoni cultural i terrisser. Aquest any ho farà aquest cap de setmana i dintre de les jornades culturals que està vivint també el municipi. Així, aquest dissabte i diumenge 24 i 25 de setembre, de les 10 del matí a les 2 de la tarda, s'oferiran visites guiades i gratuïtes als diferents punts d'interès de la localitat, com ara la Torre i el Pont Medieval, l'Ermita i el Povet de Sant Vicent i l'edifici de l'Ajuntament, que data del 1906 i que acull als seus baixos el Museu Terracota, on es podrà descobrir el procés artesà per transformar l'argila en fang i el fang en una peça de terrissa. També hi participaran les famílies de terrissers locals i es mostraran els atuells que elaboraven i que elaboren. Les persones que estiguin interessades en participar a la Galera d'aquestes Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya s'han de trobar els dies referits a les 10 del matí als baixos de l'edifici de l'Ajuntament del poble. Entre altres municipis del territori que també organitzen actes aquest proper cap de setmana en motiu de les Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya, destaquem Tortosa amb una exposició de fotografia del Patrimoni Cultural de Tortosa i el Masterclass de Fotografia del Patrimoni Cultural que correrà a càrrec de Ramon Manet. També Ullacona organitza demà el guiatge pel Museu Natural de les Oliveres Mil·lenàries de l'Arion i dissabte i diumenge una visita al Centre d'Interpretació de l'Art Rupestre i Guiatge de l'Abric. Alcanà organitza el diumenge una jornada de portes obertes i visita guiada al poblat ibèric de la Moleta del Remei o l'Ametlla de Mar, que organitza també un taller anomenat Forma i funció en l'objecte de ceràmica popular.
David Montllau presenta demà del Tebre Terra Guanyada. I des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens porta la notícia. Lluïsa?
Deltebre continua celebrant actes culturals en motiu de la Diada Nacional de Catalunya. Precisament, demà divendres a les 8 de la tarda tindrà lloc la presentació del llibre Terra Guanyada de l'ampostí David Montllau, un llibre del tot singular que recull els poemes que Montllau ha anat fent al llarg de la seva vida ja dilatada. Són poemes directes que han sorgit a peu pla de l'experiència, a partir dels simples fets d'observar, patir, gaudir, sospesar, estimar, condemnar o fins i tot jugar. Poemes lligats al Delta de l'Ebre que descriuen la vida, els costums, els plats principals, en denuncien els perills i els abusos segons la inspiració del moment. David Montllau.
Soc una persona molt observadora, molt sensible a tot el que m'envolta i, claro, com jo no m'he mogut mai del Delta, el llibre majoritàriament té temes del Delta. El que passa és que també m'interessa tot. I les qüestions internacionals, nacionals i general, inclús universals, tot m'interessa. I quan un tema me motiva, pues, quasi sempre, si el tema és important, faig un poema. I aquí, al llibre, hi ha poemes del Delta, nostres, de la nostra terra, hi ha poemes de temes universals, hi ha temes de polítics, de sexe, de cultura de tota classe. O sigui, este llibre és un recull de la vida mateix, molt real, molt divertit, perquè jo tots aquests poemes els he fet durant la vida, però no he publicat mai cap, no ho pensava publicar-ho. I ara les circumstàncies de la vida, doncs mira, l'he publicat.
La presentació, demà divendres a les 8 de la tarda a la sala Ramon Calvo de Deltebre, anirà a càrrec de l'escriptor Xavier Brudesala i en acabar l'acte actuarà el cantactor Andreu Rifé. També recordar-vos que avui dijous a les 8 de la tarda a la sala Ramon Calvo, el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya oferirà un documental sobre els treballs realitzats enguany al vaixell enfonsat de Deltebre.
Serveis informatius de Mute.
Busques pis a Amposta? A Unicasa t'ho posem fàcil. Els dies 1 i 2 d'octubre fem jornada de portes obertes a les promocions d'habitatges d'Amposta. A més, aquests dies 1 i 2 d'octubre pots aconseguir un descompte exclusiu de fins a 86.000 euros en la compra del teu pis. Sí, ho has sentit bé, 86.000 euros. Informa't a unicasa.cat o al 900 420 420 amb la garantia d'Unim.
Serveis informatius de Mute.
I fins aquí el nostre temps de notícies. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Gràcies per la seva atenció i fins demà. Adéu-siau.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.